I hem arribat a les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Les famílies de l'escola de Sant Pisà de Palma continuen amb la vaga avui, no duran els seus fills a classe, per protestar per la incorporació del mestre condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. Precisament ahir, arran d'aquest cas, la ministra d'Infància, Cira Rego, ha anunciat a Palma que es canviarà la llei perquè els docents condemnats per aquest delicte no puguin exercir en escoles. Connectem en directe amb el CEIP Sant Pisà, on en aquesta hora haurien de començar les classes i les famílies i han organitzat una protesta. Toni Escanelles, bon dia. Què han fet?
Bon dia. Idò, la protesta consisteix, i ho anem veient cada vegada més, sobretot a partir d'aquesta hora, que és l'hora que, com tu bé deies, que està previst que comencin a entrar, els pares arriben amb una camiseta que du el nom del seu fill i la pengen a la barrera d'entrada de primària, que és per allà on haurien d'entrar els alumnes, d'alguna manera, per demostrar tota la gent que hi hauria de ser i que no hi és per aquesta protesta. Hem pogut parlar amb algun d'ells que ens explicaven quines són les seves sensacions.
Mi niño no viene, mi niño falta. Los niños que faltan y pierden clase por culpa de este señor.
Que vienen las camisetas y no vienen los niños, porque los niños no vienen tranquilos al colegio. Hoy no sabemos cuánta gente vendrá, pero por desgracia a lo mejor tiene que venir más de un niño nervioso porque no hay manera de dejarlos en casa, pero bueno, y a la espera de que pase la reunión, porque aquí nos decían que no pueden hacer nada, pero por la tarde ya la habían citado. O sea que creemos que vamos bien.
Pengen la camiseta i se'n van la majoria d'ells. Ja són pràcticament una seixantena les camisetes que pengen d'aquesta barrera d'entrada, pendents tots ells de les reunions, i només queden els al·lots que per algun motiu no poden quedar a les seves cases i que és estrictament necessari.
Gràcies, Toni. Demà torna una de les principals proves del ciclisme a les Balears, tot a punt perquè dissabte arrenqui la Mallorca 312, que enguany espera reunir 8.500 ciclistes que recorreran algunes carreteres de l'illa. Des de l'hotel Viva Blu de Platja de Muro, Caterina Bany, bon dia.
Bon dia, idò. Aquí la majoria de ciclistes que demà competiran en aquesta cursa esportiva estan berenant ara mateix. Avui hem de dir que és un dia d'entrenament suau aquí en aquest moment, en aquest establiment turístic. L'ocupació d'aquest cap de setmana, tot coincidint amb la Mallorca 312, freguejar el 100% d'ocupació, totes les places ocupades. Ens diuen que si no hi hagués aquest esdeveniment esportiu, minvarien els clients, manegen xifres de despesa que deixen al cicloturista en aquest hotel al voltant de 100-150 euros per nit. Diuen que aquest perfil de turista ajuda a allargar encara més la temporada turística, també la seva estada. Ens ho ha confirmat el director de l'hotel, ell és en Matías Tugores, i avui matí precisament hem parlat amb un cicloturista que participarà en aquesta cursa de demà mateix, és Quintí Navarro.
Mallorca és una belleza, és una... Y ya cuando pasas por el aire ves la Sierra de la Tramontana, para la gente que nos encanta la bici, ya es un reto eso, ya en sí es un reto. Lo segundo, la fama que tiene está por todo el mundo, el poder codearte con esta gente, luego con todos los invitados de honor que vienen, que son una atracción también.
Gràcies, Caterina. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha defensat davant dels líders de la Unió Europea que la sortida de la situació a l'Orient Mitjà no és militar, sinó diplomàtica. Fa només uns minuts n'ha parlat des de Xipre, on es fa una cimera informal dels 27.
Europa es un proyecto de paz, es un proyecto multilateral. Somos nosotros los que tenemos que defender ese orden internacional, ese respeto al derecho internacional. Porque si no lo hacemos, la ley del más fuerte, que es lo que estamos viendo, nos lleva a un mundo más débil, mucho más inseguro y más incierto.
Amb aquestes declaracions hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com.
Anys amb tu.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam aquesta jornada, ho fem en 16 graus de temperatura i un cap de setmana per davant on lluirà el sol. Això sí, el vent de gregal deixarà un ambient un poc més fresc, sobretot al nord, on els valors màxims quedaran aproximadament entre els 21-23 graus. A la resta, la temperatura màxima serà d'uns 24-26. Bon temps, com deien, de cara al cap de setmana. Avui parlam, o millor dit, continua encara la repercussió per la reincorporació a la feina del professor condemnat per assetjament. Les famílies de l'escola de Sant Pisà de Palma continuen avui en la vaga i no duran els seus fills a classe. Ahir el balanç va ser de 6 de cada 10 famílies que varen secundar aquesta aturada. Asseguren que continuaran a la protesta fins que la situació no es resolgui. El cas, de fet, ha tingut molta repercussió i justament ahir la ministra Cira Rego també va anunciar que el govern central reformarà la llei perquè els docents condemnats per assetjament no puguin fer classes. Escoltant la ministra i després la presidenta Marga Proens.
Una demanda que además viene de otros territorios de nuestro país y que lógicamente a la hora de ampliar la ley pues hemos tenido en cuenta y se va a considerar. Como decía, es una ley que va dentro de poquito tiempo al Consejo de Ministros.
Se doni màxima celeritat en aquesta reforma, insistesc, per protegir sempre l'interès superior del menor i per poder donar un missatge de tranquil·litat a les famílies, cosa que en les eines estatals que tenim en aquests moments no podem fer.
Serà un dels temes que abordarem a la nostra tertúlia i després, a partir de les 10, conversarem amb l'Associació de Pares i Mares d'aquest centre escolar per conèixer com viuen aquesta situació. Una jornada també, la d'ahir, en què el govern i els consells insulars van reclamar a la mateixa ministra d'Infància i Joventut que s'activi una contingència migratòria preventiva. Bon dia, Joana.
Bon dia, Marta. Així és. L'objectiu és frenar l'arribada i el repartiment de menors migrants i que s'acceleri la repatriació d'aquells que arriben a l'arxipèlag i que tenen contacte permanent amb les seves famílies. Ho va explicar ahir la presidenta del govern, Marga Proens, en roda de premsa després de reunir-se al consolat amb la ministra, la consellera de Família i també presidents dels Consells Insulars. Ara mateix hi ha 733 migrants menors no acompanyats acollits a les Balears, segons l'executiu autonòmic.
Més qüestions. La situació de les aerolínies amb l'augment de preu del combustible continua en el punt de mira. Des del passat 16 de març, atenció, la companyia Volotea està aplicant un recàrrec addicional als bitllets ja reservats que pot arribar fins als 14 euros en funció del preu del combustible. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. Aquest recàrrec s'anuncia amb una setmana d'antelació i s'afegeix el preu ja pagat en el moment de la reserva. Es tracta d'una mesura batejada com a Fair Travel Promise, que és tot una paradoxa perquè no sembla gaire justa, que respon a l'enfocament de la companyia de no introduir, diuen, suplements fixos de combustible arbitraris, però que realment és una pràctica ètica o que podria considerar-se abusiva. L'entitat que vetlla pels drets dels consumidors, a su fin, considera que és una clàusula molt poc transparent, il·legal i que suposa un abús. Ho explicarem avui a partir de les 10 amb Cristina Borrallo, portaveu d'aquesta entitat.
I si pensem que aquestes pràctiques són una realitat, clar, també ens podem demanar que no siguin un precedent, sobretot de cara a l'estiu, de cara a una possible pujada de preus dels bitllets davant el conflicte amb l'Orient Mitjà. Després ho abordaran, com deia en Xisco, però tenim notícies molt més positives. Gran balanç, per cert, el d'ahir, el del dia de Sant Jordi, Joana.
Així és, un Sant Jordi d'èxit a totes les Balears, a totes les illes, podríem dir. Palma igual a les bones vendes de l'any passat, segons el primer balanç dels llibreters. Va ser un dia de bon temps i fins als darrers moments del cap vespre la gent va aprofitar per anar a les paradetes, triar llibres i comprar també les típiques roses, no? A Palma se van registrar més de 150 signatures d'autors, a Eivissa, al Passeig de Vara del Rei, més de 25 autors també varen signar els estants, les seves novel·les editorials al llarg del dia, i a Mahó les activitats programades per Sant Jordi s'estendran fins dia 30 d'abril, o sigui que podem dir que les Balears el llibre en paper té o gaudeix de bona salut, Marta Grau.
Molt bones notícies, sí. Sens dubte, no? Aquesta gran aposta per la lectura, que, per cert, el neuròleg ahir, Javier Camiña, mos va dir que ajudava moltíssim a preservar la memòria, a activar totes les neurones, o sigui que no tenim excuses per no llegir. Frase del dia, quina és la reflexió?
I de la d'avui és de l'escriptora nord-americana Jodi Picoult, que va dir que sempre pots editar una pàgina defectuosa, però que no pots editar una pàgina en blanc.
Tants dies reescrivint les frases per acabar amb totes les pàgines en blanc. Encara que els errors t'han ensenyat a perdre.
I de què parla tothom avui, Xisco Nadal, en què mos sorprens?
Idò, Marta, avui tothom parla de la, possible pujada del preu dels preservatius. El preu dels preservatius podria pujar fins un 30% en els propers mesos. El motiu, la guerra a l'Orient Mitjà, que ja comença a tenir efectes inesperats en productes del dia a dia. El responsable és Carex, el major fabricant de condons del món, amb prop d'un 20% de la producció global. L'empresa ja ha anunciat que es veu obligada a pujar-ne preus per l'augment dels costos de producció. I què hi ha darrere d'aquesta pujada? I sobretot l'encariment de les matèries primeres, com el cautxú sintètic, el nitril o la silicona, tots ells derivats del petroli. El conflicte ha afectat el trànsit de l'estret d'Hormuz, una via clau per al comerç mundial, fet que ha disparat els costos energètics i també logístics. Això no només impacta en la fabricació, sinó també en el transport i en l'embalatge d'aquests condons. Materials com el plàstic o l'alumini també a l'alça. Carets, que produeix més de 5.000 milions de preservatius l'any i proveeix marques com Durex o Trojan, alerta que si la guerra continua, les pujades podrien anar a més i no quedar-se només amb un 30%. Els experts adverteixen que aquesta situació pot tenir conseqüències més enllà de les econòmiques. L'encariment dels preservatius podria dificultar l'accés a un producte essencial per prevenir malalties de transmissió sexual, especialment a països amb manco recursos. Una mostra més de com un conflicte internacional pot acabar afectant directament la vida quotidiana arreu del món. No sé si vos esperàveu aquest efecte col·lateral derivat de la guerra a l'Iran, Marta, Joana.
Clar, mira que parlam de combustible, de fertilitzants, de com puja els enciams, les lletugues, les patates, però mos hem oblidat de que, més enllà d'aquests productes de primera necessitat, n'hi ha d'altres que, com aquest, també són de primera necessitat, diria jo, perquè precisament eviten o poden evitar malalties de transmissió sexual. De manera frívola, podríem dir que ja podria anar bé perquè fes augmentar una mica la natalitat, que aquí les taxes de natalitat aquí són tan baixes, però
no va per aquí.
No va per aquí. Perquè la cara B o l'altra part de la moneda és aquesta altra que és negativa i que podria fer augmentar moltíssim aquestes xifres de malalties de transmissió sexual, que estem en un moment molt delicat, que hi ha...
Clar, és que el fet que puguis fer dels preservatius, encara que sigui com a dany col·lateral, allò que penalitzes et setze amb un ús recreatiu, no procreatiu, que era allò que tu, deies, però bé, en aquesta vida se tracta de gaudir en la major seguretat del món, i clar, ara allò, aquella dita, que no la reproduiré exactament com se diu, perquè estem en aquest horari, però que diu, copulem, que el món s'acaba, ara tampoc, perquè és que un 30% més de recàrrec per cada còpula.
S'acaba, però el més car.
Exactament, un 30%.
Fins que jo crec que no repercutirà, perquè qui compra i qui aposta per tenir relacions sexuals protegides i saludables, no dirà, ai, mira, quasi que per 2 euros més no compraré, t'imagines? Aquesta reflexió davant d'una farmàcia.
No, però
el millor... Però que, mem, el millor... T'ho has de llevar d'una altra cosa.
Però és que per ventura, per maltros...
D'una altra cosa. No crec que qualcú, per la petita quantitat que suposi, decidi de comprar.
Això ho
veiem
des del nostre privilegi, perquè per 2 euros no canviarà la nostra vida, però per persones, per molta de gent que 2-3 euros sí que suposa...
Sens dubte, però jo crec que dins el balanç se llevaran d'una altra cosa per apostar per la... Perquè les persones que tenen l'hàbit d'apostar per relacions segures, jo vull pensar que no se veurà aquesta repercussió.
Jo hi veig un problema, és que normalment el desig, la concupiscència, l'excitació te fa que s'emboiri el teu judici com dret. I si un dia dius, ai, és que han pujat els preus dels preservatius total aquesta setmana, crec que no tindré sort, ja en compraré la setmana que ve, i aquella setmana l'univers conspira perquè acabis en qualcun horitzontal, moltes vegades, no només malalties indesitjades, sinó també embarassos no desitjats, han arribat per un moment de dir, per un pit no passarà res, i un pic és suficient
basta.
Perquè passin moltes coses.
De totes maneres, no sabem la quantitat exactament. Dius, 20, el responsable és Carex, ho has explicat abans, el major fabricant de
contorn
del món. Sí,
que podria pujar un 30%.
Val, entre un 30%.
De 10 euros són 3 euros.
Són 3 euros, exactament. És que és molt, teniu raó, és molt.
Però escolta,
però
tu una lleves
cosa. D'unes altres coses.
Més enllà dels preus dels preservatius...
Ja és pasta.
Més enllà dels preus dels preservatius, Xisco i Marta, sabeu de què parla avui tothom? No?
Jo crec que sí.
Sí, d'aquest aniversari, d'un aniversari en concret. Desde el día que naciste ha sido siempre y será. Baile de la silla. El baile de la silla. No és en Xisco que fas anys, tot i que s'emocioni ballant a la cadira.
No, si fos el meu... Amem, no arribaria en aquest punt
d'egocentrisme. Te'n pagairies, en aquest moment.
Home, no m'agrada molt, però no arribaria en aquest punt d'egocentrisme de ballar-me a mi mateix i... Vinga, festa, se suposa que és qualcú altre que fas anys.
És qualcú altre que crec que sí que s'ha empoguit un poquet. És la Marta Grau, molt d'ai, Marta Grau.
I que vos ha donat temps, fins i tot, de posar un reto. Vull dir que tenien problemes informàtics, sí, no ho puc creure,
sí. I han posat un signe que...
Que vols ser un coret.
No, indica que tens més de 3 anys. Sí. Per tant, nosaltres mos hem quedat en que tens més de 3 anys, no volen desvetllar la teva edat, perquè saben que ets una dona una mica discreta.
Mira,
amb aquest tema.
Diré una cosa que pot sonar tòpic, pot sonar cursi tot el que digueu,
però avui és el dia.
Avui és el dia i ho diré. El millor regal tenia que companys de feina, perquè això no és pagat. Tenc els millors companys de feina.
Mira, per una vegada no t'allevaré no sa bo.
De tot cor. I inclou els que són aquí, els que són allà, els de darrere, els de davant, el millor regal d'aniversari. Els descostat tots. És un luxe fer feina amb un equip així. De veres, me considero una persona molt afortunada precisament per això. I ho dic de tot cor i ho sabeu.
T'hi pots considerar, Marta. Perquè no tothom té la sort de fer feina en jo.
Mira, per tant, i ja que
estimada,
de,
ja que ho reconeixes, escolta, no mos han d'amagar.
Ja que vam de fer rinxo d'on el rinxo, que per qualque cosa ja saps de rinxos aquí, que donant-se gràcies a tots els nostres oients i els telespectadors, perquè darrerament cada vegada mos miren més i mos escolten més. Així que també ho hem d'agrair, perquè cada vegada feim més bones audiències i estem molt contents. No?
Com aquella cançó d'en Miquel Abras, el millor regal ets tu.
Ets tu?
I li ha quedat un bou corporatiu.
Clar, total.
Tot, amb la bona companyia, com deien, que tenim la sort de tenir, Facu Tenac, les comandaments tècnics, Cata Jaume, Miquel Rosselló, Alejandro Rubio, Liam Brennan i Yolanda Ruiz a la producció, començant ja el cap de setmana.
A divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
Comença la nostra tertúlia, el repàs a l'actualitat amb els periodistes Manuel Aguilera, bon dia.
Bon dia.
Anna Mascaró, bon dia.
Hola, bon dia.
I el misser Eduardo Luna, bon dia.
Què tal, bon dia.
Mira, precisament començaré per tu com a advocat, Eduardo, perquè just ho anunciàvem al sumari. Ahir ja ens varen fer ressò d'aquesta notícia. Continua tota aquesta repercussió per la reincorporació a la feina del professor condemnat per assetjament, Miguel Roldán. Saben que les famílies de l'escola de Son Pisà de Palma continuen en la vaga, que tampoc avui duran els seus fills a classe. Ahir el balanç va ser de 6 de cada 10 famílies que van secundar aquesta vaga. Ells asseguren que continuen en la protesta fins que la situació no es resolgui. Però és veritat que el cas ha tingut moltíssima repercussió i justament ahir la ministra Cira Rego va anunciar que el govern central reformarà la llei perquè els docents condemnats per assetjament no puguin impartir classe. És veritat que en tot això la conselleria estava de mans fermades, se l'ha citat d'urgència. No sé si se tracta d'un buit legal o no, però tal vegada tu pots explicar molt millor, Eduardo. Moltes famílies no entenen que un professor condemnat per assetjament continuï impartint classe. Per això secunden aquesta vaga. Per cert, a partir de les 10 parlarem amb l'Associació de Pares i Mares d'aquest col·legi.
Mira, és un cas que és molt fàcil explicar-lo i molt difícil compartir-lo. Vale, o sea, explicarlo es muy fácil porque hay un artículo en el Código Penal, que es el artículo 57, que lo que hace es regular cuándo se puede aplicar una inhabilitación especial para ejercer una profesión, ¿no? Entonces, en ciertos casos, pues por ejemplo, acoso sexual o agresiones sexuales, se puede aplicar. Pero en otros casos no se puede aplicar. Es una pena que no puede ir aparejada a cualquier delito. Entonces, legalmente, a nivel penal al menos, la ley no lo contempla. Por lo tanto, es facilísimo. No hay ningún artículo en el Código Penal que contemple que un profesor condenado por acoso o incluso condenado por lesiones o condenado por un trato vejatorio, un trato degradante, sea inhabilitado. Eso es una parte de la legislación. ¿Por qué decimos que la consellería está atada de pies y manos? Porque la legislación laboral o la que les regula el tema de los docentes tampoco contempla una suspensión por un delito de este estilo. Entonces, al final, aquí lo que hay que hacer es legislar pues para que cualquier docente, ya no te digo condenado por acoso, para mí, y yo lo he dicho, a lo mejor aquí soy muy duro, pero yo en mi faceta de docente, vamos, me gustaría que se aplicase así. A mí no me gustaría tener ningún compañero ni en la universidad, y muchísimo menos en estadios inferiores de educación, que esté condenado por ningún tipo de delito doloso, ni por acoso, ni por lesiones, ni por violencia sobre la mujer, ni por ningún tipo de estos delitos, porque al final es la gente que está transmitiendo valores a nuestros jóvenes.
De totes maneres, a vegades se necessita un cas cridaner, un cas mediàtic, com és el de Miguel Roldán, perquè Anna... traspassi fronteres i de sobte arribi com el que va ocórrer ahir, no? Que la ministra va fins i tot plantejar un possible canvi dins el que seria aquesta reforma de la llei per contemplar casos com aquests.
Sí, en aquest cas jo diria que la insistència de les famílies que s'han anat queixant insistint ha mobilitzat les institucions, també el Partit Popular, com que el govern no pot fer res autonòmic des d'aquí. Llavors el Partit Popular va presentar una iniciativa legislativa per insistir al govern d'Espanya en què se modifiqui aquesta llei per protegir millor el dret dels menors. I bé, ha estat un cas que, si aquesta notícia que varen donar ahir es confirma, servirà per modificar la llei i sentarà precedent, no?
Manuel?
Sí, yo creo que el problema es el sistema, ¿no? De lo que hablaba Eduardo, que no se pueda inhabilitar a un funcionario, porque aquí la protección que tienen los funcionarios yo creo que es excesiva, hasta el punto de que no es que ya faltes a trabajar, es que acosas, o sea, cometes un delito, estás condenado y no lo pueden echar, y lo que hacen es mover el problema de colegio en colegio y están sublevando a los padres de cada centro, cuando ya saben lo que es que va a ocurrir. Y entonces creo que habría que cambiar el sistema para poder echar a este tipo de gente. Hay que recordar que fue un acoso a un exalumno de otro centro por mensajes en redes, o sea, y además que haya una condena firme, pues es que... bueno,
yo ¿cómo creo podría...? Que... Acaba, sí, perdona, sí. No acaba el tema.
No, que al final cuando ya hay una condena, porque al final... Vemos muchos casos de este tipo de denuncias, pero ya en este caso, cuando ya hay una condena firme, pues no admite discusión.
De tota manera, malgrat l'anunci que va fer ahir la ministra, la situació d'aquesta persona no canviarà. Tu no li pots aplicar la llei retroactivament. No?
Eso es, efectivamente.
Per tant, la conselleria caso... continuarà tenint el mateix problema. Sí.
Eso es así.
Sí, absolutamente. Claro, tú no puedes aplicar una ley retroactiva y menos una ley sancionadora. Está constitucionalmente prohibido. Por lo tanto, este caso... O se buscan
que
otras
servirá
vías.
Porque en el futuro eso no pase.
Pero como siempre, como pasó con el tema de las reformas de los delitos de conducción bajo los efectos del alcohol con producción de muerte, que se reformó, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios, por desgracia, pero gracias a casos muy, muy llamativos, pero se aplicaron de ahí en adelante, no se puede aplicar de atrás. Eso también es un problema, que al final a este problema en concreto habrá que buscarle otro tipo de solución.
O sigui, en el futur, ara mateix, l'únic que pot passar, per recapitular tot el que hem dit, és que no torni a passar als centres escolars, però el futur del professor, quin serà?
A ver, yo creo que aquí...
Rotar de centre, podria ser?
A ver, no le quiero hacer trabajo a la conselleria, pero yo creo que lo que deberían hacer los servicios jurídicos es revisar la condena y ver si pueden aplicar algún tipo de sanción que le pueda separar del centro, al menos, o provocar disciplinàriament un canvi de centre, que jo estic segur que és la via que deben estar mirant.
El que passa és que també aquesta persona ha complert la condemna, no? Per tant,
no,
ha de tenir una garantia de poder...
Sí, però hay un concepte jurídic que s'aplica molt en esta història, que és el superior interès del menor. Y además es como una especie de cajón desastre, ¿no? Que parece que lo absorbe todo. Entonces, basándose en ese superior interés del menor, por mucho que tú hayas cumplido una condena, chocan dos derechos. El tuyo a reinsertarte, pero el del menor a desarrollarse de una manera segura. Entonces, no se va a desarrollar de manera segura un menor si tiene a su agresor, por mucho que esté condenado, por mucho que haya cumplido la condena en el ámbito educativo, ¿no? Entonces,
no
a lo mejor
podia
por eso
substituir-se la feina per una mateixa feina dins l'àmbit de la docència, però sense estar en contacte amb menors,
claro,
no? Com s'ha fet en altres tipus de
puestos de
veritat,
asesores en la conselleria, estamos hablando de centenares de profesores que durante 4 años, porque esto suele ir por legislaturas, les asignan un puesto de asesor en la consellería que, bueno, es haciendo, no tienen contacto con los menores y es lo que tienen que hacer con él. Lo que pasa es que yo entiendo que él sí lo ha pedido y bueno.
El tema es que él no, seguramente no vol. Es decir, él vol exercir como docente, ¿no?
De todas maneras, ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, pero aquí hay dos partes también, ¿eh? O sea, está siempre la parte de la víctima, que siempre ponemos el foco, pero cuidado porque está la parte, en este caso, del victimario reinsertado, que tampoco debe ser para él un plato de buen gusto el enfrentarse a protestas, el enfrentarse a decir, jolín, yo tampoco quiero ir allí. Porque
está bé que els missers exerceixen de missers. Sí. Que per la resta dels mortals, és veritat que mos costa més. Costa más entender estas cuestiones, sí, Eduardo, es una realidad.
Sí, pero es cierto, pero además es que al final es una persona, y por mucho que se haya podido equivocar en un momento o cometer un delito, al final tiene derecho a poder reinsertarse y hacer una vida normal. Tampoco es cuestión de demonizarlo ni de marcarlo, estigmatizarlo el resto de su vida por un error, ¿no?, cometido.
Sí. ¿Sabéis qué puede pasar? Que se mueva el problema a otra comunidad. Esto ha pasado también en otros temas que, bueno, salvando las distancias, yo, por ejemplo, estuve investigando a un médico condenado por acoso sexual a una paciente aquí en Baleares, que se puso a ejercer en un centro de salud luego en Madrid. Y claro, es que allí no lo sabía.
Mover el problema del lloc.
Y yo me enteré porque me llamó una enfermera de allí y me dijo, es que hemos visto comportamientos extraños, y yo lo he investigado y resulta que he visto que este médico fue condenado en Baleares por acoso y ahora está ejerciendo aquí y está, bueno, con pacientes. Pues y también igual Eduardo lo conoce mejor, pero bueno, el sistema que tenemos también de comunidades que gestionan la educación y sanidad, es posible que haya eso, condenados, tanto profesores como médicos, que están condenados y se muevan a otras comunidades y ejerzan libremente porque allí no les afecta la inhabilitación.
Hombre, en principio, si es una inhabilitación, no deberían poder ejercer en ninguna parte. Lo que pasa es que siempre hay lagunas para que pues saltarse, ¿no?, esos mecanismos de control, ¿no? Pero en principio no deberían en ninguna parte
del territori. O se podrían ir a la privada, entonces.
Claro.
Sí,
claro.
9 i 26. Fem una petita pausa per publicitat a la part de ràdio del nostre programa. Escoltam el bisturí, uns anuncis a la part televisada i tot d'una reprenem el repàs a l'actualitat.
Al día. Al bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia de este viernes de retirada es que precisamente pedían el otro día la retirada. La dimisión de la expresidenta de Baleares, la señora Armengol. Unas palabras en nombre del diputado popular, del señor Tellado, que han tenido respuesta por parte de nuestra ex. Armengol llama a Tellado cobarde por acusarla en el Congreso sin poder defenderse. Eso dice el titular. Visto lo visto, da la impresión que el peor enemigo de Armengol ha sido la propia Francina. Y si sorprende en su respuesta que no sea por carta, sorprende todavía más que nadie le ha impedido poder llamar cobarde desde su tribuna al diputado. No es que no pueda defenderse, es atacar a quien reproduce el informe policial de los comisarios de la UCO. No ha entendido que el ataque al que se refiere no es un insulto, no es un adjetivo calificativo. Es el diagnóstico de realidad, donde Koldo García se ha hecho un Armengol, para nuestra vergüenza y para la suya. Él nunca ha hablado con el señor García y la respuesta de la UCO de que se cruzaron más de 60 mensajes, cariños incluidos. La que tuvo absoluta seguridad de que no participó en la contratación de las mascarillas, con la UCO desflorando, que se interesó hasta por el precio de las infantiles. La del no tuve nada que ver, con la UCO afirmando que fue correa de transmisión. La del nunca participe en conversación alguna con el señor Aldama, a cenar, comer y reunirse con él en el consolat, según la UCO. Lo raro es que no llamara cobarde a la misma UCO. Y ya el lunes, siempre comisariados. Más.
I'm taking a moment just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you.
and you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight, you may unfasten them if you like.
Són les 9:29, continua la nostra tertúlia, avui amb els periodistes Anna Mascaró, Manuel Aguilera i amb el missè Eduardo Luna. I us parlam d'un altre tema important per les nostres illes, com és la gestió de la migració. Sabem que el govern i els consells insulars han reclamat, això va ser ahir, a la ministra d'Infància i Joventut, Cira Regó, que se pugui activar una contingència migratòria preventiva per poder frenar el repartiment de menors migrants i que se pugui accelerar aquesta repatriació de tots els menors que arriben a l'arxipèlag i que tenen contacte permanent amb les seves famílies. Ho va explicar, com deia, en roda de premsa, després de reunir-se en el consolat a la ministra. Però les respostes que han tingut és, per part del govern central, que no se pot demanar com una espècie de migració a la carta, no? Que no se pot personalitzar d'aquesta manera. Com és per el missè de nou, perquè avui els temes tots... en certa manera, en Eduardo mos pot explicar quina repercussió legal pot tenir aquesta demanda i per què el govern considera que és a la carta.
A ver, no sé por qué considera que es a la carta. Lo que está claro es que la competencia es del Estado. Entonces, si la competencia es del Estado, pues para hacer un reparto equitativo tiene que regularlo y tiene que dar, sobre todo, medios suficientes para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a ese reparto. Porque al final, un sistema que está saturado, pongamos, a un 1000%, no va a cumplir con los estándares mínimos que tiene que cumplir, pues para dar un servicio... Ya vamos a decirlo, mínimamente digno. Y si enlazamos con lo que hablamos antes del superior interés del menor, aquí también se aplica. Porque aquí también hay dos lecturas. La primera, que estos menores no acompañados que vienen tienen que poder desarrollarse de una manera digna y, por lo tanto, necesitan un sistema que cubra sus necesidades. O sea, que aquí un sistema saturado evidentemente no las cubre y genera muchísimos problemas, no solo para el menor, sino para la sociedad. Y luego la otra visión, que es el de decir, oye, mira, tú no puedes regular pues a golpe de titular y a golpe de eslogan, pues sobre todo a lo mejor no favoreciendo a ciertas comunidades autónomas y a otras sí, porque también genera inseguridad jurídica. Es que al final el problema es un problema gravísimo, pero que tiene que solventar el gobierno central. Es que es así de simple, porque la competencia es suya.
És que la situació de les comunitats autònomes no tenen res a veure, Manuel, unes amb altres.
Claro, hay algunas que están más saturadas que otras. Las que tienen las rutas migratorias, que somos sobre todo Canarias y Baleares, y por eso hay un problema ahora que yo creo que lo hemos hablado aquí a veces, que es la diferencia de color político que hay en Madrid y aquí, que hace que estemos peor tratados, ¿no? Y es una pena.
Un altre exemple ha estat el Pla Estatal de l'Habitatge, no? Sí. Com Balears ha estat penalitzada per no tenir un topall en el preu del lloguer i perquè d'aquesta manera, ho varen comentant els dies previs, no podem accedir, per exemple, a una part, no?, d'aquestes ajudes.
Sí, nosotros, Baleares, tradicionalmente, incluso cuando hemos tenido el mismo color que en Madrid, hemos estado siempre infrafinanciados. Somos
siempre,
como
la niña fea siempre.
Sí,
aportamos mucho de pes, ¿no?
Somos los últimos, los que más aportamos y menos recibimos, los que menos nos quejamos. Creo que tiene que ver con que nuestros diputados en Madrid no son determinantes, que parece que estoy haciendo un llamamiento a votar a partidos nacionalistas y tal, que no es el caso, es justo lo contrario, lo que a mí me gusta, pero sí reconozco que, por ejemplo, los diputados de Coalición Canaria consiguen unas ayudas, lo que al menos lo que ellos merecen, ¿no? Lo que merece su comunidad. A nosotros nos cuesta muchísimo, y en este caso de las ayudas a los inmigrantes y a los menores no acompañados. Desde hace unos meses soy muy amigo de un ex MENA y me gustaría algún día, si queréis, hablar de lo que él opina, porque incluso le tendríais que invitar un día a él a contar. Él tiene 23 años, lleva aquí desde los 14. Y me gustaría que lo invitarais un día a que diera su opinión. Habla perfectamente castellano.
La paraula, crec que sí. Serà molt interessant conèixer el seu testimoni, sí. Probablement molt dur. Sí. Que ningú deixa casa seva per gust, és evident.
Sí, él trabaja de camionero en una buena empresa, tiene su casa. Y tiene una posición que... a veces la oímos, pero claro, a mí cuando me la dicen en una persona, ¿no? Él dice, me sabe mal la imagen que están dando otras personas que delinquen, porque yo me ha costado muchísimo salir adelante y ahora que lo he conseguido, me da rabia que haya gente que me mire mal, me discrimine o piense, pueda pensar mal de mí solo porque algún otros delinquen. Y eso es un mensaje que hay que lanzar.
També, a part de que hi pugui haver persones que delinqueixen, sí, que totes les persones venguin del país on venguin, hi ha persones que delinqueixen, persones que no.
Sí, clar.
No només
és que pot ficar tothom al mateix sac.
No, no, hay que decir que es una minoria los que delinquen.
Clar,
obviamente, una
no és per les persones que delinqueixen, sinó pel discurs polític que s'està que està darrerament dominant a Europa, que hi ha experts que l'anomenen la penització de la ciutadania o del discurs, en què s'estan comprant cada vegada més tesis d'antiimmigració, de relacionar els migrants amb la criminalitat, de les ciutats, amb la falta de seguretat, i es juga molt amb les percepcions ciutadanes i influïa en la percepció ciutadana moltes vegades sense dades. Respecte a la contingència migratòria, clar, és que les Illes Balears, encara que estem sobresaturats, encara no hem arribat al límit per poder demanar aquesta contingència. Diria que estem en uns 730, si no vaig equivocada.
Sí, 733.
730, exacte. I són 1.200 persones les que hauríem de tenir, encara que la nostra capacitat a priori és de 400 places. Però també és interessant destacar que els menors no acompanyats que arriben d'altres comunitats, concretament de Canàries, que és el territori més saturat, de moment han arribat amb comptagotes. Diria que se podrien comptar amb els dits d'una mà, de moment, els menors que han estat redirigits a les Illes Balears. Vull dir que al final també és una problemàtica, però que no... El problema són la llau de persones que estan rebent, que estan saturant els serveis, o la falta de mitjans en aquests serveis, més que les poques persones que s'estan dirigint de les Canàries cap aquí.
Yo aquí sé que voy a hacer una cosa que va a ser totalmente políticamente incorrecta, o sea, que ya te lo digo, ya te digo, porque seguro que me pararás a la mitad. O sea,
titular.
Decir que la inmigración no tiene que ver con la criminalidad, o que no toda la inmigración tiene que ver con la criminalidad, es hacerlo desde una atalaya, desde aquí, sin saber lo que pasa en las trincheras. Y esto... Esta misma semana, hablando con una fiscal de guardia, decía, es que a mí que vengan a contarme aquí que yo, la delincuencia con la que trato diariamente, no son inmigrantes. Y me enseñaba el expediente que tenía y decía, mira, tengo hoy, los 7 juicios que tengo hoy, son todos o argelinos o magrebís. Sí. Hay una traducción real de la criminalidad. I que
sí,
la sufrim
los
en el juzgat.
Però a Espanya, les darreres xifres que jo tinc és que la majoria de delictes comesos són per ciutadans nacionals.
Sí,
sí, claro, sí. Però és que el paper lo aguanta tot. La majoria de delitos cometidos, claro, si hablamos de cientos de miles de delitos cometidos, efectivamente, pero si nos vamos a delitos concretos, robos con fuerza, hurtos, según qué tipo de agresiones, y ahí te vas...
El
a
que
una
no es
guàrdia
pot fer
cualquiera.
És el que fan partits en el Parlament Balear, com per exemple Vox, que sortia al faristol a equiparar l'origen amb la bondat o la legalitat d'una persona. El teu origen no marca la teva legalitat.
Evidentment,
la immigració té efectes negatius, té externalitats negatives, però això no vol dir que s'hagi d'abordar des d'un etnicisme o una xenofòbia.
No. En eso estoy totalmente de acuerdo.
Referia. Tenim una portaveu d'un partit que està sortint al faristol a dir que els immigrants que arriben en pastera estan cometent violacions massives.
¿Tú te crees que alguien se cree lo que puede decir Vox?
Aquesta persona té un faristol i té una representació parlamentaria, per tant l'estan votant moltíssimes persones.
Sobre todo es mensaje porque al final creo que tú tienes razón porque estás dando datos y además tú estás en las trincheras y lo ves, cuando hablas con policías nacionales también te lo dicen, pero hay que recordar que esos que delinquen son una minoría, es decir, de cada 100 inmigrantes o de cada 100 marroquíes, ¿cuántos pueden llegar a delinquir? Pues no sé, un 10%.
Claro,
el 90% está sufriendo cierta discriminación por culpa de aquellos que...
Jo m'ha remat a les xifres, que en aquest cas són de 2024-2025, en termes absoluts, els espanyols cometen la majoria dels delictes a Espanya. Aproximadament el 72-74%. Sí que és vera que la taxa de criminalitat proporcional podria ser significativament més, però la majoria dels delictes són comesos per espanyols. Això ho hem de recordar.
Somos millones. És que ese dato és
inocuo. El porcentaje de extranjeros en Espanya creo que és del 15%. y luego cuando se mide el número de delitos, dependiendo del origen, es verdad que es superior entre los extranjeros que entre los españoles, o sea, desde el punto de vista relativo. Pero eso, el mensaje que tenemos que lanzar los medios y las personas de buena voluntad es decir que no tiene que pagar el 90% de los extranjeros que vienen aquí a trabajar, no tienen que pagar por esos que están delinquiendo y que muchos, además de Eduardo lo sabe, que son reincidentes.
Sí, sí, absolutamente.
Y que llega un momento que hace poco estaban hablando
y sobre todo,
de uno de
que,
más de...
Es lo que decía, es que la gente no se puede quedar con el discurso de todos los inmigrantes que vienen son malos.
No, y son mensajes
muy
negativos.
Todo, o sea, porque además, eso además de etnocentrista es estúpido. O sea, es realmente estúpido.
I no es pot oblidar que també, a part de les taxes de criminalitat o el que sigui, també són perfils extremadament vulnerables. Sobretot les persones que no tenen papers. Que, por cierto, ahora estamos en medio de un proceso de regularización extraordinario.
Bueno, esto es otra, ¿no? O sea, esto es otra. Fijaros, ¿queréis el reflejo real de lo que ha pasado con la regularización en juzgados? Suspensiones de juicios. Suspensiones de juicios. Pedir suspensiones de juicios o hacer juicios que antes no hubieses hecho porque eran clarísimos que la persona era culpable, hubieses hecho una conformidad y la persona se hubiese ido con una pena mínima, pero ahora te dicen, no, no me puedo arriesgar a tener la pena. Me da igual, hago el juicio porque luego lo voy a recurrir para poder entrar en la regularización. Porque la regularización lo que pide son antecedentes penales, pero no policiales. Entonces aquí tenemos gente que va a estar condenada por un delito doloso regularizada. O sea, fijaros lo perverso del sistema y la paradoja que nos ha dado.
Que també parlem d'una petita part. No,
bueno, yo te hablo de los que yo vine jugado.
De los que se pueden colar algunos, ¿no? Pero eso lo habrán hecho por facilitar el papeleo, ¿no?
¿El qué?
Porque ellos tienen que hacer una declaración jurada, ¿no? También
sí, pero una declaración jurada que da igual, porque luego no tiene efectos retroactivos. O sea, aquí quizá el punto hubiese sido decir, oye, mira, yo te regularizo, ningún problema, pero no solo tienes que aportarme antecedentes penales de tu país de origen y de nuestro país, sino también una ficha de antecedentes policiales. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede haber cometido un delito, solo tiene el antecedente policial de la reseña policial y el proceso está en marcha. Y a lo mejor no solo tiene un proceso, tiene 5, 6, 7, 8 procesos.
Pero también la pregunta
sería,
¿quin percentatge de totes les persones que només desitgen venir aquí, fer feina, té un antecedent policial? Perquè igual parlem d'una qüestió anecdòtica. Jo crec que la majoria de gent que vol fer feina dignament.
Ja te digo que no és.
Sí, és verdad que a veces cuando se cuela uno, yo recuerdo un caso de, bueno, esto sale en la serie Crims, de un, creo que era venezolano, que estaba condenado por 7 asesinatos, Y entró tranquilamente y estuvo viviendo en España y luego cometió varios asesinatos. Era un asesino en serie el que se nos coló.
Es un caso muy
excepcional.
M'agradaria traslladar el missatge de que la majoria de gent, com a mitjà públic, el missatge que traslladam, i el que sent jo de tot cor és que la gent ve aquí perquè desitja un futur millor. Ningú deixa casa seva per gust. Ningú se fica una barca amb pluja, amb fam, amb set, amb el risc de morir.
No todos los inmigrantes.
No tots arriben amb embarcacions ni molt manco, però ningú deixa casa seva per gust, en realitat. No, la majoria de gent el que vol és fer feina
i
també hi ha una part d'aquesta regularització molt important perquè ajudarà, sobretot, a reactivar l'economia, eliminar l'economia submergida, o sigui que hi ha una part molt, molt positiva i en cap cas ha hagut cap discurs de relacionar migració amb delinqüència, perquè ho hem vist, no? Les xifres són les que són. La majoria de delictes es cometen per estrangers.
Bueno,
és veritat
que
xifres de les estadístiques, 70%.
En el 100% de delitos con no sé cuántos millones de españoles. Es un dato, es que dato al final, el papel lo soporta todo, Marta. No, no se puede dar un dato relativo así y decir, no, es que esto queda aprobado así, no, bueno. En datos relativos...
És evident que la taxa, com tu has explicat, hi ha matisos, però que en el conjunt general, la majoria, el 70%, segons l'Institut Nacional d'Estadística, sí que són espanyols. Ara me dirà, sí que és vera que és perquè hi ha més espanyols. És veritat, claro. Però mos hem de senyir a les xifres i són aquestes. Jo crec que això també és important recalcar-ho.
Sí. A lo mejor habrá que traer los datos concretos de tipos de delitos por zona geográfica, que no están en el Ministerio del Interior también.
9:43, fem una pausa i continuem amb altres qüestions, tot d'una. Mm.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, formació.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
para ti y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granel a 2,49 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 11,75 euros kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,50 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Inca, Bataga Cultura. Bataga Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca, Bataga Comerç. Bataga Comunitat, Energia, Vida. Inca, Bataga Il·lusió. Bataga Futur. Inca, Bataga. Ho sents. Tens una idea de negoci tecnològica? La Cambra de Comerç de Mallorca obre el programa Impulsa Startup. Formació i mentories per fer de la teva idea un producte real. I premi de 1.600 euros per a la millor proposta. Gratuït, finançat pel Fons Social Europeu i el Govern. Informació a cambramallorca.com.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
9 i 45, continuem a la nostra tertúlia parlant, en aquest cas, del sector immobiliari. Atenció, aquest estudi reflecteix el Ministeri d'Habitatge que el mercat del lloguer està dominat pels multipropietaris, persones que tenen de lloguer dues o més cases. De fet, a tot Espanya, més de la meitat dels habitatges de lloguer estan en mans d'aquests grans tenidors. La concentració és més acusada en els principals mercats urbans i el que mos crida tal vegada més l'atenció és que Ciutat Palma ocupa la tercera posició, només per davall de Las Palmas i de Santa Cruz de Tenerife, però fins i tot per damunt de ciutats com Madrid i Barcelona. Quina paradoxa, sempre parlant de l'accés a l'habitatge, no? Gent que no pot accedir a l'habitatge i després moltes persones, la nostra comunitat, quasi al capdavant de gent que té més de dos habitatges.
A ver, yo creo que aquí hay dos puntos de vista, ¿no? Primero, bueno, lo primero de todo, que no son grandes tenedores las personas que tienen dos, tres casas, ¿eh? El gran tenedor es, como norma general, 10.
Eso serían multipropietarios.
Sí. Como el gran tenedor es 10 y en zonas tensionadas 5. Vale, ahí podemos hablar de grandes tenedores.
Tenía un tenedorcillo.
Un tridente. Pero es verdad que en Baleares, y esto yo creo que lo sabemos todos, la multipropiedad es normal, pues porque hay gente que ha heredado alguna casa o algún, pues lo típico, ¿no? El piso en la playa, el piso de Palma. Entonces, es normal también que esta gente, pues... Y es totalmente legítimo, o bien porque lo tenga de herencia, o bien porque haya trabajado, ha hecho bien las cosas y se haya podido comprar dos propiedades, pues que tenga ahí un ingreso económico. A mí, yo en este punto no le veo el conflicto. Para mí, vuelvo a lo mismo, y yo a lo mejor soy súper pesado porque siempre les atizo a los mismos, el problema son los fondos de inversión. El problema son los fondos de inversión que tienen cientos de propiedades y que están especulando con las propiedades. Para mí, quizá, donde hay que poner el foco y donde hay que meter la mano es ahí.
Sí. Sí, molt d'acord amb tu. El que diuen els experts en habitatge és que aquesta bombolla immobiliària, a diferència de la de 2008, que pel que explicaven, però pel que conten ells mateixos quan parlen, quan jo els he entrevistat i tal, explota perquè els preus estaven inflats amb hipoteques massa elevades, amb una concessió massa elevada de crèdits. En aquesta ocasió el que està passant és que l'habitatge s'utilitza per especular i cada vegada se va concentrant més en més poques mans. Llavors això accentua moltíssim la desigualtat.
Sí. Recordemos que aquí lo hemos hablado muchas veces, la rentabilidad es más o menos de un 10% anual y hay una seguridad tremenda. Entonces, ¿quién de nosotros, si nos tocara la lotería, no invertiríamos en casas? Es que, sabes que es muy difícil que te vaya mal. Está luego la bolsa, que también está por las nubes, pero no es lo mismo, hay un riesgo muy alto. esto me este dato que has dado, Marta, es que me parece gravísimo. O sea, que más de la mitad de las casas están en manos de gente que tiene dos o más...
Lloguetes múltiples, efectivamente, toda España, sí, sí.
Me parece gravísimo y, bueno, revela cómo está la situación de que toda la gente que está alquilada está temiendo de que llegue esos 5 años que obliga la ley a mantener el precio para que luego les echen o les suban una barbaridad que puede llegar a ser más del 50% del precio, ¿no?
Davalla també la compravenda, per cert. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, les operacions varen caure un 4,4% el segon mes en comparació amb el febrer de 2025.
Normal. De totes maneres, tampoc... Es verdad, igual que decíamos antes, que la tónica general es que la gente pues tiene miedo por el tema de las subidas y tal, pero tampoco hay que poner el miedo en la calle. O sea, no todos los propietarios están pensando en acabar el contrato de alquiler, echar al inquilino y meter a otro para ganar más pasta. Yeah. O sea, hay propietarios que lo que quieren es cobrar. Sencillamente, yo ayer
tenir la tranquil·litat i la confiança,
de
no?
Poder,
amb el teu
sí,
llogater.
Eso sí. Es. Yo, ayer, por ejemplo, estuvimos renovando un contrato de alquiler de un cliente. Y oye, el propietario lo que decía es, oye, mira, yo prefiero mantener un precio justo, pero tener la seguridad de que voy a cobrar cada mes, que no voy a tener ningún problema y que me van a cuidar la vivienda.
Sí, sobre todo que le cuiden la vivienda, ¿no? Que haya una relación como de confianza con el inquilino, que ya saben, pues, por ejemplo,
y que el propietario también sabe cómo está el mercado y sabe un poco pues,
cómo
está.
Però depèn del propietari, perquè també hi ha casos d'assetjament immobiliari, no? Segur que els coneixes més que jo, de propietaris que igual posen un pis per 800 euros, després s'assabenten que, com que els preus van pujant, 6 mesos després el veïnat el té a 1.200 i corre a treure els inquilins per poder pujar el preu, i clar, això és una cursa infinita que genera moltíssima inseguretat.
És lo que decía Marta, incluso las compras, o sea, hace 2 semanas, o sea, os doy casos reales, ¿eh? Una señora que vendía una finquita con una casa de aperos, se le hace una oferta, a los 2 días se ve que otra persona le hace otra oferta, y al 3er dia había duplicado el precio.
Total.
O sea, que dices, pero ¿cómo sabes?
Es que sembla com si fos una subhasta, ¿no?
Totalmente. Ya que hablamos de casos.
El Manuel Aguilera sempre està molt informat dels casos, de la seva comunitat, dels seus veïns, de tot el barri, i sempre coneix qualcú que ho ha viscut en primera persona.
Sí, piensa que yo estoy en la edad, también tengo 47 años, la gente que está a mi alrededor son muy de invertir y de hacer cosas, y hay muchas historias en el tema inmobiliario que te ponen los pelos de punta. Tres personas compran un edificio cerca de Cort. Esto fue cuando los precios no habían subido tanto. Lo compraban por 300.000 euros. Estaba...
Un edificio.
Eran tres. Bueno, a ver.
Eso es impensable.
Sí. Eran tres pisos. Esto era en 2014, por ahí, era cuando estaba más. Eran tres pisos, había que reformarlo entero, era muy estrecho, de estos así muy antiguos, y lo que querían era reformarlo para hacer Airbnb en todo el edificio. Al cabo de 2 meses, les dicen que se lo compran por 600.000. Lo venden, o sea, en 3 meses ganaron cada uno, esas tres personas ganaron 100.000 euros en 3 meses. Cuando lo vendieron, al cabo de un año, ese edificio se vendió por 1.500.000.
Impressionant.
Esa es que esta es la burbuja de la que hablamos, que en algún
y
punto...
Y toda la especulación que existeix al respecto, ¿no?
Luego es normal que no es que digamos, no, es que bajan las compras. ¿Cómo no van a bajar las compras si tienes que atracar un banco para poder comprar una casa? Si ya no te dan... O sea, que te den una hipoteca es un unicornio. Que a una persona solo que le den una hipoteca...
Sí, y te dan el 80%.
¿Cómo van a comprar los jóvenes con estos precios? Una barbaridad.
Malauradament no existeix la solució per accedir a l'habitatge. És veritat que s'estan fent esforços, que hem parlat moltes vegades, no, que tant de bo hagués funcionat millor, que jo crec que acabarà funcionant millor el programa lloguer segur. S'estan fent esforços en habitatge públic per part del govern de les Illes Balears, però és veritat que encara no acabem de veure com...
També hi ha una lluita institucional bastant gran entre el govern d'Espanya, el que comentava abans amb el Pla Estatal d'Habitatge i el govern d'aquí.
Com estem penalitzats, no?
Com se costa trobar un consens quan aquest és un problema molt, molt greu, i mentre el govern d'Espanya intenta pressionar les comunitats perquè apliquin una mica el seu programa electoral o la llei estatal d'habitatge, no? Les comunitats es resisteixen i hi ha aquí una estira i arronsa que no sé no sé molt bé a qui beneficia.
Parlant de política, encara tenim alguns minuts i vull que m'adoneu alguna valoració sobre el futur de les properes eleccions. La presidenta va presentar ahir la seva candidatura per revalidar el lideratge del Partit Popular de les Illes i ho va fer en 4.600 avals, que això vol dir que suposa un 30% més de suport intern que en el mateix procés de fa uns anys, del passat 2021. Vos deman per el futur de les eleccions, Manuel, de la nostra comunitat. Bueno, com se desenvoluparan?
Yo le auguro a Marga Proens que va a sacar dentro de su partido el 99,8% de los votos, como le pasó a Jones Galmes el otro día. Me encantan no sé si se puede llamar elecciones internas o primarias, que hay uno que no vota o que vota en contra, ¿no? Y claro, yo le preguntaba, el otro día en San Jordi vi a Jones Galmés, le dije, ¿pero quién ha sido el que no te ha votado?
¿Quién no
te ha
votado?
Lo estáis buscando. A Marga Proens le va a pasar igual. Y creo que como no cambie la oposición, creo que también va a ganar las elecciones.
Això que comentes de les primàries, tens moltíssima raó, perquè al final això de les primàries en tots els partits sempre estan molt dirigides per l'executiva i és evident, ningú dubta que serà la candidata del Partit Popular, però és vera que les primàries com a instrument intern funcionen molt bé per afavorir la disciplina de partit. Perquè ahir en l'acte que va fer la presidenta, que jo el vaig cobrir, destacava el fet que va deixar els consellers a la perifèria de l'acte, era un acte rodó, un escenari rodó al Partit Sol, i la militància enmig. Llavors, d'aquesta manera, els hi dona protagonisme, els hi dona veu. Quatre militants varen presentar la candidata, que dic la candidata perquè va aparcar el paper de presidenta del govern en aquell acte, era un acte absolutament de partit, i el Partit Popular té molt clar que la seva militància, que té uns 22.000 militants, és una força molt important de cara a les eleccions, perquè és un partit, igual que el Partit Socialista, molt més arrelats al territori que altres partits més minoritaris o més nous. Llavors ella va voler fer força amb això i esperonar una mica els quadres interns, sent molt conscient que el 2027 vendrà de pocs vots si vol aconseguir governar sense Vox o amb poca influència de Vox, que aquest és el seu objectiu. O sigui, dins el Partit Popular i segons les seves enquestes internes no es dubta de que estigui la primera força, ara com ara, encara que l'escenari polític és molt volàtil, no es dubta que el PP serà la primera força. El que es dubta és si arribarà la majoria absoluta i si necessitarà suports per governar.
Yo creo que ahí está el punto, totalmente de acuerdo. El tema de las primarias me ha hecho gracia porque me ha hecho recordar la foto que ayer publicaba de The Objective con el tema de las urnas de Sánchez de la primaria, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta que aquí ha votado todo el mundo el que estaba y que ha querido votar, no que no hayan colado como Sánchez, ¿no? Las urnas. Y en cuanto al tema de las elecciones, yo también le auguro que vamos, considero que si la ola sigue igual ganar las elecciones, el problema será un Vox que por la inercia nacional sube, pero que está totalmente descabezado en las islas, que no tiene proyecto, que no tiene gente pues para poder entrar a las instituciones y que de hecho te diría que no tiene ningún tipo de liderazgo, o sea, están absolutamente teledirigidos desde Madrid y eso aquí será un problema. Entonces aquí yo creo que la gente se debería pensar muy bien que el voto sea un voto útil y que no
interesante recordar que Menorca Vox es un desert ara mateix, han perdut tota la representació institucional que van treure el 2023 per les seves batalles internes.
No sé si és millor que sigui un desert o una jaula de grillos, com en altres sitjos.
Ens queden 2 minuts i mig. Espero, desig que ahir tinguéssiu un bon Sant Jordi. Me consta que Manuel Aguilera sí, perquè va estar signant el seu llibre. Mira, just anava a posar la fotografia de la portada, però la tens tu a la teva camiseta. Sí, Mallorca en llames. Éxit total.
El teu primer Sant Jordi? He hecho porque vi que a Santiago Segura le iba muy bien con la camiseta de Torrente y dije, bueno, pues vamos a probar. Es verdad que no se suelen hacer camisetas de portadas de libros, no sé por qué. Se hacen de discos, pero de libros no. Y como, bueno, ayer era como sacar la bandera, no decir, yo soy el de este libro, si les interesa, se lo firmo. Y no, y fue muy bien. Bueno, se vendieron todos y es verdad que hubo alguna librería que no lo tenía porque acaba de salir el libro y la editorial es valenciana y todavía no lo había enviado, pero se vendieron todos y nada, genial. Ayer fue un día extraordinario. Estaba gente joven, mayor, estaba todo llenísimo. Era muy difícil pagar un libro, o sea, coger un libro y que te lo pagaran. Y las librerías se volcaron, hizo un día estupendo. Estaban muchos políticos. Vi a Proens al lado de Armengol. Y compraron muchos libros y muchos autores. Hubo 150 firmas y compañeros también de diferentes tendencias, temas, y nos llevamos todos muy bien y genial.
Que la literatura pugui unir, veritat, sí. Sobretot les divergències, sí. Que els llibres tinguin aquesta poda. Ens queda un minut, conta-mos de què va el llibre.
Sí, son 100 històries humanes de les víctimes de los bombardeos en Mallorca en la Guerra Civil. Y son historias que a mí me han impactado muchísimo. Son historias, muchas son de Palma, pero también hay de pueblos, de mujeres, niños, que de todas las ideologías. Y bueno, la mayoría no tenía ninguna ideología, eran personas que estaban en su casa y cayó una bomba y muchos murieron de la forma más horrible.
Els vull llegir, sí. Manuel, perquè segur que serà molt interessant i que precisament vos explicarà històries tan dures, no?, i que tenim tan a prop, perquè tothom coneix qualcú, no?, que s'ha vist afectat, no?, sí. Els seus predins, repadrins, etc. Molt contenta de compartir aquesta estona amb vosaltres. Eduardo, Manuel, Anna, que tingueu un molt bon cap de setmana.
Igualment, moltes gràcies.
Nosaltres ens posam al dia amb els nostres companys dels serveis informatius. Petita aturada per publicitat i tot d'una encetam aquesta segona hora de programa.